L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre i ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre parlem de la xerrada sobre sostenibilitat que comença a 9:15 a l'Espai Mercat. Entrevistarem tot seguit el ponent Martí Boada. Ja estan a la venda les entrades per anar a veure Jesucrist Superstar al Teatre Solidari, que es farà els dies 10 i 11 de desembre. A més, avui farem una aproximació a una tria de les estrenes de cinema per aquest cap de setmana. L'Associació de Veïns Calella Centre ja s'ha presentat a tots els partits polítics i ara ho vol fer a les entitats, però esperen un local adequat per poder-ho fer. Els joves de Calella hauran d'escollir entre 28 projectes per tirar-ne alguns endavant a través del pressupost participatiu de joventut. Hi ha propostes de molts àmbits. I també parlarem de la pobresa energètica i les mesures que impulsa el Consell Comarcal per evitar-ne les conseqüències, com el Banc d'Energia i el projecte Radars. Avui es fa l'última xerrada del cicle Medi Ambient i Participació. La xerrada, que comença d'aquí a poc menys d'una hora, porta per títol Sostenibilitat, realitat o quimera? I aquesta pregunta la respondrà Martí Boada, doctorat en Ciències Ambientals i llicenciat en Geografia a l'Autònoma, i també és llicenciat en Estudis Catalans, conegut també per la seva participació en alguns programes i espais de TV3. En aquests moments el saludem. Martí, bona tarda.
Molt bona tarda. Què diuen aquesta gent de Calella? Què diuen?
Doncs mira, esperant que comenci aquesta xerrada a l'Espai Mercat, com dèiem, d'aquí a poc menys d'una hora, a 9:15, per respondre una pregunta. Martí, realitat o quimera, això de la sostenibilitat? Nosaltres no en tenim ni idea. Quina és la resposta a aquesta pregunta, si és que n'hi ha alguna?
Sí, ens ho hem de creure. És a dir, hi ha un context de crisi planetària, que no té precedents històrics. No hem d'alarmar, però, bueno, en fi, som una població enorme de, com en aquest moment, 7.500 milions d'habitants, amb una demanda cada vegada més gran i amb un impacte més gran, que tot això es manifesta avui amb el tema de l'augment de temperatura. I llavors, la societat és plantejar estratègies diferents, positives, algunes d'elles crítiques, que ens ajudin a superar aquesta tendència cap a aquest zutzac, diguem-ne,
Sí, i què pot fer el món, o què podem fer cadascú de nosaltres per tendir cap a aquesta sostenibilitat i perquè això sigui una realitat i no una quimera?
Primer ens ho hem de creure, eh? El primer que us guarda és que ens ho hem de creure, que estem en un context molt particular, perquè no es nota, diguem-ne, no és una crisi, diguem-ne, que es pugui detectar, que es pugui palpar, no? O sigui, hi ha molta gent escèptica respecte al tema. Llavors, no és fàcil, hi ha d'haver resposta política, sens dubte. Els nostres polítics han d'assumir-ho. Jo ara acabo d'arribar a Marrakeix, per exemple, els vam per aquesta setmana 15 acords de posar en marxa dels acords, diguem-ne, polítics, per realment fer allò que és l'autèntic càncer d'aquests moments del planeta, que són les emissions de diòxid de carboni. Doncs, primer els polítics, doncs, que apliquin aquests acords internacionals, i a escala local, evidentment, que ho derivin cap a l'escala local. Llavors, a nivell personal, ens ho hem de creure. Llavors, hem de canviar molts hàbits, és a dir, aquesta cosa del cotxe amunt i avall, aquesta incoherència de no utilitzar el transport públic, aquesta societat malversadora a l'hora de comprar, a l'hora de consumir. Doncs és en aquesta àrea que els humans podem fer no grans miracles, però hi ha d'haver una actitud de canvi i d'increment del respecte cap al medi en aquest sentit, no?
I estem molt malament, Martí, o com deia aquell, no estem tan mal i no n'hi ha per tant?
Home, el que passa és que sí que sabem, això és conegut científicament, que si comuniquem alarmant, el destinatari desconnecta, eh? O sigui, per tant, no hem de donar consignes catastrofistes, però realment jo estic convençut que no en sortirem, i d'aquí va la conferència, però assumint que ens hem de remengar les mànigues i realment hem de treballar a fondo perquè perquè tenim problema, no? No allò que diem, ens carreguem el planeta no ens el carregarem, ni que volguéssim. El que sí que estem fent és carregar-nos l'escenari existencial dels humans, és a dir, el planeta com a escenari, estem creant unes condicions que ens poden portar molts problemes a nosaltres, a l'espècie humana, o sigui, aquest és la dificultat, però vaja, el nivell de coneixement científic i tecnològic en què ens disposem, sense fer miracles, però ens dona elements perquè realment, doncs, en fi, puguem fer plantejaments de superació d'aquest context, tot i subratllant el caràcter, diguem-ne, preocupant, eh?
Fa pocs dies, fa un temps, celebràvem els acords de París contra el canvi climàtic. Sabem, doncs, que moltes vegades es parla, doncs, de les conseqüències que pot tenir això, el desgel, la pujada del mar. Ens van arribant informacions, moltes en aquest sentit, moltes justament, com dèiem, a través de, doncs, això, d'alarmes, a dir, posem-nos les piles que la cosa va en sèrio. Altres també, doncs, diuen que això del canvi climàtic potser hi ha gent que no se l'acaba de creure. La gent és escèptica a l'hora de pensar que realment tot això és tan greu com ens pinten?
Bueno, jo crec que en general el col·lectiu humà no s'acaba de creure, però el tema del canvi climàtic, com et dic, jo ara acabo d'arribar de la cimera del clima de Marrakeix, és a dir, fa 12 hores que he arribat, he presentat una comunicació, hi ha reunits representants de 190 països, diguem, en aquests moments, perquè els acords de París es facin efectius. És a dir, ara Marrakeix Marrakeix vol dir acció, vol dir concreció de lo que es va subscriure a nivell teòric a París. Aleshores, ara això ha de baixar l'escala i s'ha d'aplicar les normes, s'ha d'aplicar en les formes econòmiques tot l'aparell institucional de cada país, i aquí és on hi ha les grans dificultats. Ara, el tema de si el canvi climàtic existeix o no existeix, això és inqüestionable científicament. És a dir, això és com si, a vegades ho he dit, és com si em preguntessin si crec en la llei de la gravetat, que aquestes qüestions no són qüestions de fe. Coneixem perfectament quines són les causes, almenys en una fracció molt alta, i sabem perfectament que és un tema de gran gravetat, perquè a més és un escalfament que va pujant, diguem-ne. El tema és que no és que diu, que potser això ens anirà bé perquè tindrem més turisme, no, és que el problema és que sabem que va augmentar la temperatura, sabem les causes, però no sabem quan es pararà aquest increment de la temperatura. Per tant, és un tema realment, és segurament, ho afirmo, el problema planetari més gran. Jo treballo a l'Antàrtida, justament, ara al gener hi aniré, si tot va bé. I una de les coses que analitzem és justament els efectes d'aquest canvi climàtic, no?
La sostenibilitat, viure en sostenibilitat, una realitat o una quimera, com dèiem, a 9:15 a l'espai Mercat de Calella. La gent podrà intervenir, podrà fer preguntes. Martí, com ho tens enfocat, això?
Clar, és a dir, home, aquesta és l'esperança del comunicador, no? Que la gent participi i pugui plantejar totes les preguntes que li vinguin de gust, clar que sí. Ho esperem.
Doncs això serà, com dèiem, a 9:15 del vespre. No li prenem més temps, Martí, perquè sabem que va amb el temps just per acabar d'arribar aquí a la ciutat de Calella. Per tant, bon viatge.
Sí, moltes gràcies, Oriol. Fins aviat. Vinga, adéu.
Doncs bé, hem parlat d'aquesta activitat que començarà, com dèiem, ja d'aquí a poc menys d'una hora. Seguim amb més qüestions, parlem ara de cultura, però també de societat, perquè les entrades per veure Jesucrist Superstar a Calella ja estan a la venda. És un projecte de l'Associació de Teatre Solidari i els dies de la funció són el dissabte, dia 10 de desembre, a les 10 de la nit, i el diumenge, dia 11 de desembre, a les 7 del vespre.
La funció del dia 10 recaptarà diners per al pot de Calella per la Marató, que es destina cada any a la Marató de TV3, i els diners recollits el dia 11 es repartiran entre l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital i l'Associació Catalana de Trastorns Metabòlics Hereditaris. Hi ha més de 50 persones cantant en directe que treballen des de mes d'abril per interpretar aquesta òpera rock d'Andrew Lloyd Webber, però en català. Una tasca difícil però agraïda per als actors, ho ha comentat Ramon Calassans.
Ha costat, ara, el ser una obra amb una música molt lleugera, de fet és una òpera rock, doncs, bueno, ha motivat a la gent, la música en ritme motiva. La traducció l'hem fet des de zero, perquè les que havíem vist no ens ha acabat de fer el pes perquè no coincidien gaire amb l'original en anglès, i bé, crec que hem fet una bona feina en aquest aspecte també. Sobretot vull posar èmfasi amb la gent, amb la gent que va venir voluntàriament al càsting que vam convocar el mes de febrer i que ha estat treballant sense descans durant tot aquest, quasi un any.
En aquest sentit, ha afegit la poca experiència dels actors.
La majoria de la gent que sortirà no havia pujat mai a un escenari. S'ha acostumat, doncs, amb els assajos que hem anat fent i bueno, serà la seva estrena oficial com a sobre d'un escenari. Tots som amateurs, de fet, no hi ha cap professional, i hem estat fent un gran esforç durant aquest temps. Vull agrair-los a tots i a totes la seva dedicació, i jo crec que, tot i ser amateurs, disfrutarem d'un bon espectacle.
Les entrades es venen a l'interior del cafè de la Sala Mozart de dilluns a dissabte de 5 a 8 del vespre. El preu de l'entrada és de 10 euros i hi ha tiquets de fila zero a la disposició de les persones que no puguin venir a veure l'obra però que vulguin fer un donatiu.
I del teatre passem al cinema. És dijous i a partir d'ara cada dijous els oferirem la informació d'estrenes de cinema. Avui són 3 que tenim seleccionades per aquest cap de setmana.
Continguts en xarxa.
Els aficionats a l'univers de Harry Potter estan d'enhorabona. Al cinema s'ha estrenat Bèsties Fantàstiques i On Trobar-les, basada en una novel·la de la mateixa autora, la britànica J.K. Rowling. També es pot veure la història del doctor de Brest, la lluita personal d'una metgessa francesa contra les farmacèutiques. I en clau musical, Omega ret homenatge a Leonard Cohen, mort el 7 de novembre, a través de la reinterpretació que va fer Enrique Morente de la seva obra. Bèsties Fantàstiques i On Trobar-les és un dels llibres que estudien Harry Potter i els seus companys al col·legi Hogwarts. Ara s'ha convertit en tota una pel·lícula que transcorre a Nova York dècades abans del naixement de Harry.
Alguna cosa assetja la nostra ciutat i desapareix sense deixar rastre. I hi ha bruixes entre nosaltres.
També s'ha estrenat als cinemes La doctora de Brest, la història real d'una metgessa francesa que es va atrevir a plantar cara a la indústria farmacèutica. Va passar el 2010, va destapar el cas d'un medicament que va provocar la mort de centenars de persones a conseqüència dels efectes secundaris.
Una guerra contra les farmacèutiques? Vas a pillarte los dedos. Sin fondos no hay investigación.
Y es para los enfermos, ¿por qué te metes?
I Omega és el documental que explica la creació del disc del mateix nom d'Enrique Morente i Lagartija Nick l'any 1996.
Yo tuve la suerte de vivir la creación de Omega como un absoluto tesoro.
Ese disco él logra cosas que son muy importantes para él. Cohen, Lorca, lo nuevo.
Omega va ser un disc trencador en què el cantaor va adaptar temes del cantautor canadenc Leonard Cohen i va musicar poemes de Federico García Lorca. Morente va morir fa gairebé 6 anys.
Viva Enrique Morente, viva el rock, viva Omega.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un minut per 3:15, l'Associació de Veïns Calella Centre conclou la ronda de presentació als partits polítics. Amb les trobades als partits de l'oposició, l'Associació de Veïns Calella Centre ha donat per tancada la ronda de presentació de l'entitat i els seus objectius bàsics a nivell polític. Ho han fet i ara, a partir d'ara, ho faran amb el teixit associatiu i altres col·lectius. Manuel García, president de l'Associació Veïnal, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que estan a l'espera de disposar d'un local des d'on atendre els ciutadans.
Ha explicat que és una de les demandes que van fer a l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, en la reunió que van mantenir a principis d'octubre. Manuel García diu que l'espai que se'ls va oferir no concorda amb els plantejaments que tenen de ser accessibles a la ciutadania.
L'alcaldessa, en su día de la presentación, nos planteó en la fábrica Llobet. Nosotros, de entrada a la fábrica Llobet, si no hubiese más remedios, pero no es la ubicación que nosotros deseamos por un tema de centralidad. Estamos a la espera de que se nos pueda decir, ya se lo hemos pedido por escrito y todo, ¿eh? Ahora mismo le hemos pedido que la utilidad de cada miércoles del Ayuntamiento.
Una de les assemblees que es convocarà pròximament serà per presentar l'associació veïnal al conjunt de la ciutadania.
A tot això, García ha admès que la relació amb el govern municipal de Calella va començar amb mal peu. No hi va haver molta entesa en la primera trobada amb l'alcaldessa de Calella i per això han demanat reunir-s'hi novament.
Tuvimos un mal día, yo creo que fue un mal día por ambas partes, ¿no? No es la mejor manera de comenzar, pues un poco de tensión y un poco, bueno, pues no, yo creo que no fue muy, eso habrá que resituarlo porque evidentemente la sociedad de tirología, el objetivo básico es el diálogo, el consenso, no solamente con el Ayuntamiento, sino con todos los grupos y con todas las entidades de, que hay en Calella, que son muchas y muy positivas todas, ¿no?
Al contrari que amb la resta de partits de l'oposició i amb el PSC, que també ha entrat en aquesta ronda de contactes polítics que acaba de tancar l'Associació de Veïns Calella Centre, Manuel García revela que han trobat molts punts en comú entre les demandes de l'associació i els plantejaments propis de cada formació.
Ha ido bien con todos los grupos, ha habido una gran aceptación por parte de todos los grupos municipales, incluso ha habido bastantes coincidencias en los tres ejes básicos que planteamos la Asociación de Vecinos, que el tema de ordenanzas municipales, cumplimiento de civismo y convivencia, el tema de la movilidad, por otra parte, incluido las zonas azules, y luego el tema de participación ciudadana, alguna modificación de propuestas de cara a lo que es la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Calella.
Ara obriran un nou torn de contactes, en aquest cas amb altres entitats i associacions locals. Entre elles destaquen l'interès i transcendència de la reunió que tenen pactada amb el Comitè d'Empresa de l'Hospital Sant Jaume de Calella.
Creo que será una de las reuniones para nosotros importantes para que nos sitúen un poco cuál es la realidad de nuestro hospital comarcal, que pensamos que es uno de los hospitales con bastante deficiencia a nivel de servicio. No tanto grandes profesionales hacen lo que pueden, pero el recurso, los recortes en la sanidad y en la, como en otros factores, pues bueno, han influido mucho en la de esto.
L'Associació de Veïns Calella Centre, que reclama altra vegada el dret a tenir veu a les sessions plenàries, ha demanat la reglamentació de l'organisme municipal.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim:
temprança riu i glotonia plora.
O sigui, si la moderació riu, la golafreria plora. Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Retornem a l'Infovespre per parlar d'una altra qüestió. L'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calella ha rebut 33 propostes per al pressupost participatiu d'aquest 2016, tot i que 5 d'aquestes s'han descartat per no complir amb algun dels requisits que marquen les bases d'aquesta iniciativa.
Els impulsors de diferents projectes, finalment 28, tindran l'oportunitat de fer demà divendres una presentació pública de la seva proposta a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell. El requisit perquè entri a la votació és que els impulsors del projecte han d'assistir a l'assemblea, tal i com explica la tècnica de joventut Mariona Grau.
Perquè puguin sortir escollides han de venir a l'assemblea, explicar-les a la resta de joves, que l'assemblea sí que està oberta a tots els joves, no només als que han presentat proposta. Llavors s'han d'explicar les propostes i després es passa a la votació. I d'aquí surten escollides com a mínim una de cada grup. Ja dic com a mínim perquè això va en funció del pressupost. Si la proposta més votada no arriba als 5.000 euros, doncs la següent més votada també entraria. I així fins que s'arribi als 5.000 euros de cada grup.
Un cop coneguts els detalls de cada projecte, es passarà a la votació. Mariona Grau considera que l'èxit d'aquest any es deu sobretot a que els tallers previs que es fan a les escoles han funcionat molt bé i els estudiants s'hi han implicat.
Sí que hi ha hagut més propostes presentades per joves a nivell individual, és a dir, o associatiu o de grups, però que no els hi ha anat a fer cap taller, però bàsicament el canvi de... O sigui, el salt quantitatiu es deu a que... Aquest any els tallers que han anat a fer els alumnes de primer de batxillerat, que cada any ho fem, han anat molt bé, han funcionat molt bé i hem rebut molt bona resposta per part dels alumnes i molts s'han animat a presentar propostes, cosa que altres anys no passava.
Les propostes són molt variades i n'hi ha des de l'organització de festes i festivals de joventut fins a altres com un projecte comunitari per l'elaboració d'un protocol contra les agressions sexistes a la Festa Major de Calella. L'àmbit laboral és un altre dels aspectes que preocupa els joves, ja que s'han presentat tres propostes sobre aquesta temàtica. Totes passen per la creació d'un espai web on s'hi recollin les ofertes laborals disponibles per a aquest col·lectiu i on hi hagi orientació i consells a l'hora de trobar feina.
Recordem que l'Ajuntament destina 10.000 euros per als pressupostos participatius de joventut. Hi ha dos grups, el de 2 per als joves d'entre 21 i 31 anys i el grup de 1 per als de 15 a 20 anys. Per a cada grup s'hi destinen 5.000 euros.
I hem parlat de propostes relacionades amb l'àmbit de la joventut i ara passem a la franja d'edat completament contrària, al cas de la gent gran. La dona morta a Reus, el seu cas, en l'incendi de casa seva, ha posat al descobert un dels molts casos de pobresa energètica que pateixen col·lectius tan vulnerables com el de la gent gran que viu sola.
Malauradament, hi ha molts perfils de ciutadans que pateixen pobresa energètica com famílies senceres o monoparentals i es fa necessària una actuació de les administracions i un compromís de les companyies subministradores per acabar amb aquesta problemàtica.
Una de les administracions que treballa amb diferents projectes per combatre la pobresa energètica és el Consell Comarcal. Molt aviat, l'ens supramunicipal posarà en marxa una prova pilot d'un projecte de formació per als tècnics dels serveis socials dels ajuntaments de la comarca i també un projecte anomenat Banc d'Energia.
L'objectiu és que puguin, en el cas de la llum, interpretar i conèixer tots els conceptes de la factura per posteriorment assessorar els ciutadans vulnerables per tal que puguin rebaixar els imports a pagar i que el que cada poble estalviï serveix per invertir encara més estalvi. Ho ha explicat el conseller delegat de Benestar Social, Jordi Mir.
Cal connectar l'estalvi energètic amb la pobresa energètica. I concretament el Banc d'Energia el que proposa és que l'estalvi energètic que generi cada municipi pel que fa als equipaments públics i a les infraestructures públiques d'enllumenat, doncs aquest estalvi anual vagi destinat a un banc d'energia que ajudi no només a pagar factures a aquelles famílies que més ho necessiten, sinó que ajudi a aplicar inversions perquè puguin reduir el consum energètic.
Per altra banda, el Consell Comarcal té diferents projectes oberts per combatre la pobresa energètica, com per exemple estendre a la comarca el projecte Radars Socials, una xarxa de complicitats per tal que la gent gran no es vegi sola.
I no només la gent gran, sinó qualsevol persona que pugui estar patint doncs les conseqüències de la pobresa energètica o altres necessitats de caire social, doncs que pugui ser detectat per una xarxa de social a cada poble i ciutat a través dels comerços, bars, etc., llocs que sol freqüentar aquella persona, que permetin detectar les necessitats que d'una altra manera no arribarien als serveis socials de cada municipi.
Mir ha dit que cal fer lleis que obliguin a les companyies energètiques a respectar els drets socials i tinguin en compte que presten serveis bàsics a persones.
Doncs fins aquí les informacions que teníem per l'informatiu del vespre d'avui, però ens queda la previsió del temps.
Jornada amb el cel poc ennuvolat. En general, per demà, augment progressiu de la nuvolositat fins a quedar mig ennuvolat. La temperatura mínima serà semblant a la d'avui, en canvi, la màxima baixarà lleugerament. S'imposarà el component oest entre el vent de component oest entre fluix i moderat, especialment al centre de la jornada, quan hi haurà algun cop fort.
Doncs fins aquí l'info vespre d'avui, dijous, dia 17 de novembre. Trobaran més informació, ja ho saben, a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat, també al Facebook i al Twitter. Tal dia com avui, de l'any 1999, va morir Enrique Urquijo d'una sobredosi. Tenia 39 anys, el qui va ser cantant i principal compositor de Los Secretos, banda que liderava al costat del seu germà Álvaro. D'ell són les cançons Ojos de Pérdida, Agárrate a mi María o aquesta que escoltarem avui per acabar l'info vespre, Déjame. Que passin una molt bona nit.